Doncs avui, dia 21 de febrer, se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna, que aquest 2022 porta el lema l'ús de la tecnologia per aprendre de manera multilingüe. Desafios i oportunitats. En fi, que és un dia que es manté dins del calendari dels dies internacionals per preservar i protegir tots els idiomes i dialectes que es parlen a tot el món. Soc el Ricard Álvarez i t'ho explico aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Començant setmana, dilluns, 21 de febrer, camí cap als 16 graus. A 15 i mig estem, però camí cap als 16 graus. Avui hem assolit una mínima d'1,6 positius. Hores d'ara amb un vent amb ratxes de fins a 30 km per hora, però de manera sostinguda uns 20 km per hora. Avui la temperatura podia arribar als 18, 19, 20 graus. Ja saps que a Lleida ve tard, la màxima, a partir de les 4 de la tarda. Per cert, la notícia, meteorològicament parlant, és que aquest cap de setmana va ploure. Poc, però va ploure. Entre 1 i 1,2 litres per metre quadrat al sud de Lleida. I això és una bona notícia. Es va quedar molt curt, però és una bona notícia després de ploure tan poc en les darreres setmanes. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de la polèmica entre la Generalitat i els sindicats d'ensenyament pel tema, doncs, de, bueno, de ni dialogar, ni preguntar, ni res. Us anuncio que hem decidit que farem això. Això en veu de la Generalitat. I, doncs, els sindicats no estan d'acord ni en la manera ni en el què. Parlarem avui amb la Laia Martí, que és portaveu del sindicat majoritari USTEC, estès a la demarcació de Lleida, per veure el punt de vista dels mestres. Sabem el dels polítics, sabem el de les famílies, però i el dels mestres? Doncs també, a més crec que és bo conèixer els punts de vista diferents i cadascú llavors ja que es creï la seva opinió. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, algú ha fet, ens portarà directes cap a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15, la radiografia on parlem de resultats esportius i de notícies que envolten el món dels esports. O sigui que des d'ara fins a les dues et parlem des de Cope Lleida. El que fem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o clars amb intervals de ennuvolats al Pirineu, sobretot al vessant nord. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, amb màximes de 21 graus a Balaguer, de 20 a Lleida capital i a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del nord, amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu, mentre que la resta seguirà predominant la component oest. Si parlem ara de demà dimarts, esperem a Lleida de nou un dia de temps estable amb cels poc ennuvolats o clars amb alguns intervals de núvols alts al matí. Per últim, les màximes pujaran lleugerament al Pirineu i baixaran a les comarques del sud amb valors que seran de 20 graus a Balaguer, de 19 a Lleida capital, de 18 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Com et deia, camí cap als 16 graus, busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos. Un home va resultar ferit ahir diumenge al ser atropellat per un vehicle al barri de la Bordeta de Lleida. Els serveis d'emergències van rebre l'avís quan faltaven 20 minuts per les 3 de la tarda al carrer Galícia. Els sanitaris van evacuar el ferit en ambulància, en estat menys greu, al CUAP de Prat de la Riba. D'altra banda, els bombers i la Urbana van actuar per un incendi d'un vehicle en un aparcament del carrer Àger. Es van activar 5 dotacions i no hi va haver ferits. I els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 2 homes en una operació contra el cultiu interior de marihuana al Palau d'Anglesola. El dispositiu ha començat abans de les 9 del matí en una nau situada al carrer Urgell del municipi, on s'han desplegat efectius de la unitat d'investigació del cos policial i també 2 furgonetes de l'Arro. També s'hi han pogut veure operaris de la companyia de la llum i han participat en el desmantellament de la instal·lació. Els agents s'han endut una furgoneta carregada de plantes de marihuana i també altres eines i estris que hi havia a l'interior de la nau. I encara a la secció de successos, membres de l'actual directiva del Lleida Esportiu, entre ells el president Luis Pereira i l'exdirectiu de l'anterior junta i encara soci l'Albert Esteve, han protagonitzat avui al matí una discussió a les portes del camp d'esports pel canvi de claus a les instal·lacions. Segons fonts de l'actual directiva del Lleida, Albert Esteve s'ha presentat a les oficines i ha trucat als Mossos d'Esquadra. Moments després, els Mossos d'Esquadra han rebut la comunicació de l'Ajuntament confirmant que la gestió de l'accés correspon a l'actual directiva i Albert Esteve ha marxat, tot i que ha tornat dient que abans havia de deixar totes les portes tancades i ha intentat entrar en un dels accessos. Ha estat en aquest moment quan els Mossos li han impedit l'accés i li han demanat que deixés les portes obertes. Luis Pereira va anunciar ahir la intenció de canviar els panys de les instal·lacions i així ho va sol·licitar a la paeria. A més, va contractar seguretat privada després d'emportar-se dissabte persones afins a l'anterior directiva pertinences del camp d'esports. Fixeu-vos, que estem parlant de Lleida Esportiu, però la secció de successos. Quina pena, de veritat, quina pena. Marxem cap al territori perquè Aitona ja ha inaugurat aquest cap de setmana una exposició fotogràfica dedicada als pagesos del municipi sota el títol Els 1001 rostres de la pagesia. La mostra compta amb 18 plafons que a partir de divendres vinent s'instal·laran en diversos carrers i places del poble coincidint amb l'inici de la campanya de la floració dels arbres fruiters que enguany preveu atreure 20.000 visitants. Una de les veïnes d'Aitona, que és protagonista de la mostra fotogràfica dedicada a la pagesia, la Rosa, explica que ha estat i que és molt feliç treballant al camp.
He sigut molt feliç a la terra, molt, molt. He sigut i ho soc, vull dir, ara dintre del que puc, però la meva vida ha sigut la terra. Perquè la gent pues, mos veuen com a lo que som i lo que hem set. Ara pues, puja no massa jovent, pagès, però bueno, veig que encara n'hi ha que els agrada i ho fan bé.
De fet, amb aquesta exposició, el municipi ha donat el tret de sortida als actes commemoratius del desè aniversari de fruiturisme, que, com a novetat, enguany també inclou un concert del grup Manel i la primera trobada de tractors antics. La campanya per visitar el Mar Rosa i Tonenc arrencarà el proper 26 de febrer i s'allargarà fins al 20 de març. I la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, creu que el Consell Escolar d'aquesta tarda, amb la presència del conseller d'Educació, Josep González Cambray, servirà per acostar posicions, però ha avisat que no es farà marxa enrere en l'avançament del curs escolar el 5 de setembre. Diu, moltes persones agraeixen aquesta decisió valenta. És la típica frase o expressió que un polític hauria d'evitar. Perquè ni moltes persones quan és? Per tu igual és 10 persones. Per un altre igual són 1.000. O 50.000. Què vol dir moltes persones agraeixen aquesta decisió valenta? Potser és hora ja que els polítics comencin a parlar amb criteri i amb dades. Amb dades. A mi que la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, digui que hi ha moltes persones que m'han trucat per dir-me que agraeixen aquesta decisió valenta, no em diu res. Ara, si la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, em diu ens han trucat 1.567.000 persones per expressar que aquesta decisió és bona, doncs escolta, tots els meus respectes. Hi ha 1.500.000 de persones que t'han trucat o que s'han manifestat o que ho han dit. Però clar, moltes persones és com parlar i no dir res. Que ja sabeu que això és un exercici força comú. Força comú. Segons la consellera, el govern està per prendre decisions i ja s'havia parlat d'aquesta qüestió amb anterioritat. Diu, volíem que l'avançament fos aquest curs i que és una qüestió d'equitat, de conciliació i de posar els alumnes al centre. Els sindicats de professors han anunciat 5 dies de vaga del març i amenacen de no començar el curs. La consellera ha recordat que la majoria de països inicien les classes l'1 de setembre i que a Catalunya s'ha plantejat el 5. Que és dilluns, el 5 perquè és dilluns. De totes maneres, consellera, perdó, si comencem a comparar ho hem de comparar tot. O sigui, no em val. És que hi ha països... Vale, pues hi ha països que comencen el dia 1. Segurament aquests països no tenen una llista d'espera de 40.000 persones a la sanitat pública com tenim aquí. Segurament aquests països tenen doncs, un índex d'aprofitament dels impostos molt més alt que tenim aquí. El nivell de vida és més alt, els polítics són menys corruptes, etc, etc, etc. És una altra de les expressions que, de veritat, si la diem, diem-la sencera, amb totes les conseqüències. És que hi ha altres països que... Tu digue'm el país i ens el mirem a fons, aquest país. En fi, parlarem d'aquí uns minuts amb la Laia Martí, portaveu d'Eustec a Lleida, de tot aquest tema que s'ha creat al voltant d'aquesta decisió unilateral del conseller Cambray d'aplicar uns canvis al proper curs escolar, a part, ja sabeu, del que parlàvem fa setmanes, que ja fa dies que no es pot dir que un nen ha suspès, nena, una nena, ja no es pot dir tampoc que no ha assolit, sinó que està en procés d'assoliment. Això és el que diran l'any vinent a les alumnes i alumnes que suspenguin. Està en procés d'assoliment. I si no ho assoleix, ens hem d'inventar un altre mot, una altra expressió, no sigui cas, que l'assenyalin o el senyalin al pati. Aquesta és la realitat. Sabeu allò de les potes tan importants que diem de la societat moderna, la sanitat i l'educació? Doncs mireu l'educació. Així estem. Per cert, seguim al territori, perquè el tema de l'educació és un tema que afecta tot el territori, però canviem de tema perquè la UGT es mostra favorable a la celebració al Pirineu dels Jocs Olímpics d'hivern, sempre i quan hi hagi informació i participació i es garanteixi que hi hauran inversions al territori de manera permanent i perdurable, i no només mirant per aquella gent que va esquiar al Pirineu, sinó també per a la gent que hi viu.
Nosaltres, si evidentment hi ha informació, hi ha participació, es garanteix doncs, que hi ha inversions pel territori de manera permanent i perdurable, és a dir, no només mirant per aquella gent doncs, que va esquiar al Pirineu, sinó també per la gent que hi viu, i al mateix temps es pot crear ocupació de qualitat i estable, nosaltres estem d'acord que els Jocs Olímpics es facin.
Ho ha dit el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros. Fixeu-vos que al final només mirem... Econòmicament ens va bé? Sí, ja està. Doncs, escolta, si no és sostenible, si no és ecològic... Això ens és igual. Tranquil, que el planeta durarà tota la vida. O no. Ara, deixarà diners? Sí, doncs ja està. Perfecte, tirem un ban. No sé, potser els sindicats també haurien d'anar una mica més enllà. De fet, la plataforma Stop Jocs Olímpics exigeix la publicació immediata de tota la documentació, els estudis, projectes i informes que s'han redactat fins al moment relacionada amb els Jocs Olímpics d'hivern i que s'informi de l'import destinat a la preparació d'aquesta candidatura, segons conceptes des dels seus inicis. Por els hi deu de fer publicar aquesta llista. La de diners que s'han gastat fins ara amb uns presumptes Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus 2030, en els quals no sabem absolutament res, ni les seus, ni els diners que s'invertiran, ni el que es farà, ni el que es deixarà de fer. Però estudis se n'han fet segur. I el cost s'ha hagut de pagar? Segur. Segur. Que volen que la gent voti el territori si volen Jocs Olímpics o no? Ho hem dit tota la setmana passada i l'altra. Primer informa'm de tot, de manera transparent, si pot ser, per una vegada a la vida. Transparent. Els punts bons i dolents, que ja ho sabem, que la gent no som... Que es pensen que la societat no tenim ni idea de res, que ja ho sabem que no hi ha res perfecte, que ho veiem al dia a dia, que ens passa a casa nostra. Però tu, digue'm sense por, tots els punts, els bons i els dolents, els positius i els negatius. I llavors deixa'm a mi decidir si hi estic d'acord o no. Però digue'm-ho tot, de manera valenta i transparent. Valent i transparent. Coses que falten, eh? Per cert, encara al territori hi ha municipis de l'Alt Urgell que premiaran qui s'identifiqui al tirar les escombraries. És una altra de les coses que tenim, eh? La picaresca. Escolta, jo, sí, la bossa és de rebuig, però dins no sé què hi va. Doncs, bueno, et premien. No ho trobo malament. Et premiaran, haurem de veure la lletra petita, de totes maneres, fins a 60 euros a l'any. podran baixar els seus rebuts. Déu-n'hi-do que ens hagin d'incentivar d'aquesta manera. Va, que parlem de dades de sanitàries. Els hospitals de la província de Lleida tenen 128 persones ingressades amb Covid-19, 9 més que ahir, però 20 menys que fa una setmana, segons les dades que ha publicat Salut avui dilluns. A les UCIs hi ha 8 persones crítiques, una menys que ahir, però 2 més que fa 7 dies, mentre que avui no s'ha notificat cap defunció, afortunadament. D'altra banda, Salut ha comunicat 105 nous contagis. I a la notícia econòmica del dia, dir que la Lleida va crear l'any passat 2 empreses al dia, mentre que 315 van desaparèixer.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui anem a aprofundir en el tema d'educació. Ja sabeu que de sempre s'ha dit, és el tòpic, és un dels pilars de les societats modernes, tot el tema sanitari, i l'altre, tot el tema d'educació. Però ja veieu com estan les coses, estan revolucionades. I és que el govern de la Generalitat, doncs, va decidir avançar la data d'inici del curs i fer alguna altra modificació per sorpresa, sense consultar ni parlar amb ningú ni encomanar-se a ningú. Clar, tot això el que va fer és que la gent que s'hi dedica, la gent que està cada dia en una aula o dirigint una escola o els caps d'estudis, doncs diguessin, escolta, que hi ha coses que esteu proposant, o no proposant, que esteu imposant, que potser les hauríem de parlar perquè no s'adequen o no s'ajusten a les necessitats que tenim. I aquí ve tota aquesta picabaralla. Ja hi ha opinions de pares, d'alumnes fins i tot, de polítics i dels sindicats, que són els que han dit que prou, que al març fem una vaga de 5 dies per forçar el seure'ns i parlar d'aquest tema. Mira, avui està amb nosaltres la Laia Martí, que és la portaveu del sindicat USTEC, que estés a Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, suposo que si ens quedem només amb que l'inici de curs l'avancem fins al 5 de setembre, no estarem veient tot el problema que hi ha, oi?
Exacte. Sí, el problema, com molt bé has dit, ja no és tant el què, que també, sinó és el com. Vull dir, aquesta política d'imposició del departament, no només d'ara, vull dir, això ja fa temps, la proclamació aquesta del nou calendari només ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Vull dir, clar, és absolutament inacceptable que tota la comunitat educativa ens n'assabentéssim, no?, d'aquesta modificació del calendari a través de la premsa.
Clar.
Vull dir, saltant-se els espais de diàleg i negociació, com són les meses sectorials amb els sindicats, però és que també el conseller escolar de Catalunya. Vull dir, si alguna cosa ha fet aquest departament i aquest conseller, és unir a tota la comunitat educativa en contra, sobretot, com bé he dit, de les formes de fer aquest govern, no?, d'imposar, de fer normatives noves sense negociar-les amb ningú, de publicar-les directament a la premsa i després haver d'escoltar declaracions que són absolutament vergonyants, no?, com la de la secretària general, de que les seves polítiques no necessiten el vistiplau dels sindicats, o com va dir el conseller, no?, que si haguéssim de negociar encara hi seríem.
Clar,
això és absolutament lamentable.
La secretària general d'Educació, com deies, la Patricia Gomà, considera que la protesta que heu proposat és desproporcionada i, a més, assegura que des d'un punt de vista bastant generalitzat de la societat, que això és un perill, això de generalitzar o de fer-te portaveu de l'àmplia majoria de la societat és un perill. Però, bueno, ho diu ella, diu que no s'entén aquesta convocatòria per la compensació al llarg de tot el curs de 5 dies festius. De fet, vosaltres vosaltres no us esteu queixant, com bé explicaves ara, de si després hi haurà dies festius o no, o si estan compensats o no. És que un inici de curs a un 5 de setembre, que per cert aquest any cau amb dilluns, i que per tant les plantilles s'estan incorporant a les escoles un 1 de setembre, que és dijous, amb un cap de setmana pel mig, vosaltres enteneu que no és manera de començar el curs.
Exacte. El que està fent el departament és una campanya de netejar la seva imatge, no? Veient que han fet les coses tan malament, en comptes d'acceptar-ho i dir, mireu, ens hem equivocat, no? Anem a tornar enrere i comencem de nou i fem les coses bé, doncs que és lo fàcil sempre, no? Doncs utilitzar alguns mitjans de comunicació, com bé dius tu, no? Per manar el seu missatge, el que a ells els hi convé, que és aquest, no? Que és que els docents volen més dies de vacances, quan realment, com bé has dit, els docents ja comencem el dia 1 de setembre. Vull dir, no és que ens traguin dies de vacances, no és el que s'està qüestionant. És, com bé dius, que és impossible el poder preparar un curs escolar amb només 2 dies. No només això, sinó que és que ja sabem que com cada curs passa, vull dir, moltes escoles no tenen les plantilles senceres al 100% fins a mitjans de setembre, perquè el departament no compleix les seves obligacions i no fa arribar als docents, als centres, el dia que toque. Llavors, clar, si li sumem això, no? Si 2 dies per preparar un curs sencer, el no tenir les plantilles al centre al 100%, vull dir, és que és impossible pedagògicament poder preparar un curs en condicions. Per tant, estem enfadats i dolguts per aquesta campanya, no?, que està fent el govern i que està utilitzant per tirar l'opinió pública en contra dels docents, no?, dient una mentida, que és que ens queixem perquè no volen que els treguin dies de vacances, quan això no és així. Vull dir, hi ha un trasfons molt més important. Llavors, demanem novament que acceptin que s'han equivocat, que tothom es pot equivocar, i que veiem que tenen a tota la comunitat educativa en contra, que retirin totes aquestes normatives i que les negocien.
A priori, per quins dies està convocada la vaga?
No estan encara marcats. Jo suposo que entre avui i demà, com a molt tard, ja sortiran, perquè entre tots els sindicats, no?, que convoquem aquesta vaga, estem parlant a veure quins creiem que serien els millors dies, però en breu ja ho direm.
Clar, vosaltres el que demaneu, suposo, és una taula per seure'ns i decidir, no perquè us informin.
Exacte. Bueno, demanem el que per llei està marcat, no? Perquè les meses de negociació existeixen per alguna cosa i sempre s'ha fet així. El que passa és que aquest govern últimament pues sembla que no els agradi, no? Això de negociar amb la comunitat educativa és el que els vam demanar. O sigui, el dijous, quan ens vam tancar a Via Augusta, el que vam demanar és que a la mesa de negociació es retirés el punt de l'ordre del calendari i que en una propera mesa, enviant la documentació amb temps i parlant amb tota la comunitat educativa i fent les propostes, no?, poguéssim començar a negociar, no a, bueno, acceptar això és així, ho imposem i ho accepteu i ja està. Vull dir, és el que es demanava i el que continuem demanant.
Sou optimistes, Laia?
Ai, doncs jo sóc optimista del Menai, sempre m'agradaria ser-ho, i espero que veient, no?, aquesta reacció, com es dia, unitària de tota la comunitat educativa, això faci reaccionar el govern i faci reaccionar el conseller, perquè és que realment un conseller que no negocie, que no dialogue, és que no mereix ser conseller, i molt menys d'educació. Vull dir, és que no encarna per a res els valors d'aquesta conselleria.
Aquest cap de setmana he pogut coincidir amb professores i amb professors, i hi ha una idea que m'han traslladat comú, entre d'altres coses, i és que sempre et diuen, escolta, mira, que no ens creguin, però necessitem que els polítics que decideixen en el món de l'educació estiguin al dia a dia donant classe en una escola, i llavors dius, bueno, potser tindran una mica més de criteri.
Sí, bueno, això ho pensem molts docents. Si més no, si no ve del món de l'educació, com segur que coneix gent de l'educació, i si més no, passejar-te pels centres, vull dir, no costa res. Vull dir, igual que fan, no?, fan rodes de premsa o fan actes quan els hi convé, pues, en un centre, o per fer veure, no?, que estan al peu del canó, doncs no costa res parlar, no? Vull dir, hi ha les direccions, no?, hi ha grups de direccions, parlar amb el sindicat, passejar-te pels centres, anar als centres. Vull dir, és que al fi i al cap és la feina, no?, dels polítics, que és baixar a on la gent està treballant i preguntar i veure quina és la realitat. Si tu realment no la coneixes, perquè no vens del món de l'educació, que seria el més ideal, no només en el Consell d'Educació, sinó en tots els polítics, però si no pot ser així, si més no, preocupen, no?, per parlar amb la gent que està al dia a dia als centres o amb les direccions o amb sindicats o amb les famílies. Vull dir, és que és la seva obligació com a polític i no ho fan.
Per tant, entenc que decebuts, no?, amb el conseller Cambray i amb la secretària Patricia Gomà.
Moltíssim. Amb el conseller, sobretot, perquè recordo quan va entrar de conseller que ens va reunir als sindicats en una reunió presencial en plena onada de Covid, on ens va dir i ens va prometre que aquest era un govern i una conselleria dialogant i que negociaríem i la bona fe i la bona intenció, no?, que vam sortir d'aquella reunió doncs amb un cert optimisme. I clar, pocs mesos després, veure tot això, doncs ens sentim, sí, enganyats i enfadats i molt decebuts.
Doncs hem parlat amb la Laia Martí, és portaveu del sindicat Usted, que estés a Lleida. És l'altre punt, l'altra cara de la moneda, que jo crec que sempre dic el mateix, per jutjar o per fer-nos una idea o una opinió, és millor conèixer tants costats com puguem. Avui hem parlat amb la Laia Martí, la vessant del conseller la sabem de sobres, i cadascú a casa, doncs ara, a partir d'ara, doncs que opini el que vulgui, però vaja, jo crec que el que diu la Laia i els sindicats no és gaire descabellat, parlem-ne, no? No és dolent per entendre'ns, però vaja, veurem com acaba tot plegat. Laia, seguirem de prop aquesta convocatòria de vaga i com van evolucionant els temes. Gràcies per estar amb nosaltres avui aquí a Cope Lleida.
Gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia.
Espavila. Sí, tu, que ja se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures. Hem de somriure. Que et costa una mica, tranquil, que jo aviso al Joel i ja veuràs que ràpid. Jo només escoltar-lo. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Fa dues setmanes et deia que era un dia especial, que va ser el meu sant. Avui és un altre dia especial, bueno, per nosaltres, eh?
Sí.
Bueno, avui, la setmana passada va ser, perdó, la setmana passada, avui no, passa que la setmana passada no vam tenir espai perquè vam fer l'especial del Dia Mundial de la Ràdio. La setmana passada era un dia especial per nosaltres perquè justament va fer... Quants anys va fer?
9 anys.
Va fer 9 anys que el Joel Carnicer va començar les pràctiques aquí a la ràdio. I que vam començar ja, si no la primera setmana, la segona, a fer alguna cosa a la ràdio ja, a fer algun programa, alguna història. 9 anys, eh?
Hòstia, són molts, no? Vull dir, és que ara ho penso, dic, hòstia, fa 9 anys que ens coneixem, és com molt... Hòstia, això ja va en sèrio, Ricard, ara ja podem dir que som amics.
Sí, sí, ja... A més, vas triar una... Bueno, van així, una data més marcada, Sant Valentín.
Sant Calentín.
Sí, sí, ho vam rebatejar.
No, mira, 9 anyets, plens d'il·lusió i d'amor, d'esperança. Jo era un jove...
I ara què ets?
I ara estic a punt de caure als 30. La crisi dels 30, apretant-me pel cogote.
Però quina crisi? Als 30 no hi ha crisi.
Bueno, això ho diràs tu. Jo les he agafat totes.
Però quina...
La crisi dels 20...
Quina crisi tens als 20?
Els 30...
Però quina crisi tens als 20?
Als 20? Home, ja comences a veure, ja comences a veure que la teva infància ja està, ja, escolta, hi ha gent
els
que
20.
Té fills, els 20.
I els 30, quina crisi tens als 30?
Els 30 la tinc tota, ja no sóc ni jove ni sóc promesa.
Oh.
Jo ja no puc ser Joel Sepineda, el niño malo de la literatura leridana.
Que malament, ara... que m'estàs envellint, que malament.
No, ara ja sóc Joel Sepineda, el hombre.
Oh, el hombre. Oh, ara ets un home, vale, venga, ara ja ets un home.
Ja, ja està, ara he de fer una família, he de comprar un monovolumen.
Escolta, jo tinc un monovolum.
M'entens? Vale, estic preocupat,
Vale.
Ja.
Pues nada,
els alumnes me diuen, senyor, quasi...
Home, m'estranya que et diguin senyor amb les pintes que deus d'anar a la classe, eh?
Sí, bueno, però clar, pitjor encara, perquè diuen, mira, vol anar de modern aquest pell. És molt fotut, això, m'entens?
Però va, bromes a part, qui l'agafes la crisi dels 30? Però bueno, bromes a part, va, anem a parlar de notícies d'aquestes estranyes.
Anem a parlar perquè me vaig quedar sense temps la última vegada que vam fer l'espai perquè vam estar parlant sobre això de
Benidorm, sí.
Eurovisió i aquestes coses. I clar, ja es va comentar molt, però clar, aquí no ho vam fer i aquí s'ha de fer també.
El què?
Que és lo de la tal Luna Key que va abandonar la preselecció d'Eurovisió perquè no podia fer servir autotune.
Ah, sí, és veritat. Mare de Déu.
Fa moltíssima gràcia perquè, hòstia, per als nostres oients que no ho sàpiguin, l'autotune és una cosa que pràcticament et modula la veu i canta una altra persona.
No, pràcticament no, totalment. Et modula la veu. Tu canta com vulguis i tu li dius al programa com vols, com has de sonar i el programa ho fa. I a més és que no... A no ser que ho facis molt a lo bèstia, que es comença a notar, com hi ha cançons de reggaeton d'aquestes, de veritat que t'anul·la tots els galls i et posa al to correcte, autotune. Això es diu
així. Llavors, és fantàstic, perquè una màquina sola s'ha carregat la indústria musical.
Però això és com si tu te'n vas a examinar del carnet de conduir amb un Tesla i l'examinador et diu no pots fer anar l'autopilot, allò que condueix sol. Però condueix sol de tot, d'arrencada, aparcar i tot. Dius, home, no, que m'estic ofès. No, home, no, escolti, si és un concurs de cant, de cançons, s'haurà de ser cantant, no? A veure què surt.
S'ha enfadat aquesta senyora. S'ha enfadat i diu que ella no hi anava perquè no li deixaven fer servir l'autotune.
Pues nada.
I ha dit, pues marxo. Però me fa molta gràcia que la cançó... Diu, la seva cançó, dic, home, dic seva. Dic, pues és de la màquina. Bueno, però la seva cançó diu, voy a morir.
Hòstia. Potser voy a morir de amor.
Sí, no sé. Bueno, no, el titular, voy a morir.
No, ja, però que igual durant al mig de la cançó era voy a morir de amor.
Sí, no sé, tampoc l'escoltaré, però m'ha fet molta gràcia. Vull dir que no, que ha marxat enfadada. Vull dir, hòstia, és que esto es el colmo. És com si vas a un concurs d'escriptors, no? I fas algo i dius, no, és que... Oh, com? Que no me feu el llibre o tal? Vull dir, és com realment absurd.
Ei, però escolta, però vull dir que la cançó existeix, que hi és,
Clar, sí,
mira, espera, escolta.
Vinga, a
veure. A veure si la puc trobar. Es diu Luna Key, amb K. És veritat, es titula Voy a morir. Clar, aquí el problema, si noteu, quan ella va canviant de tons, ho fa la màquina, això.
Pues meravellós.
Ho fa la màquina i no, pot ser...
No, ja t'ho dic, m'ha ficat la pell de gallina, aquesta cançó. Jo sí que voy a morir d'escoltar això.
Voy a morir, bueno. Bueno, va, notícies, vinga.
Va, pues bueno, ja que has parlat del Tesla, jo colo la notícia que aquesta m'ha anat de perles. I és que diu que un conductor de Tesla... És la notícia en anglès, però jo us la tradueixo perquè sóc molt poliglota. Diu que un conductor de Tesla ha sigut caçat mirant pornografia amb un embús. De la carretera.
Clar.
Vull dir, el Tesla va sol i ell diu, escolta, jo fa rato que estic parat i...
S'ha d'aprofitar el temps.
Una de les coses que m'agrada a mi és no perdre el temps. És per això que me ficaré a mirar pornografia. I hi ha fotos també del senyor amb el Tesla, i les fotos són bastant explícites,
ah, sí?
La veritat.
Té la mà... Bueno, res.
Ja, però, a més, no t'ho perdis, perquè això és... Mira, ho podem enllaçar amb lo de les nostres notícies, no? I és que diu que, d'acord amb el diari The Sun, el famós diari britànic, diu que és il·legal mirar qualsevol pantalla mentre estàs conduint, que no porti, que no sigui de...
del
un
cotxe.
GPS.
Ah.
Eh? Llavors, clar, aquest senyor es veu que pues, estava mirant pornografia pura i dura i l'han caçat i li han fotut una multa de 5.000 lliures, que són 6.800 euros i 6 punts del carnet.
Home,
o sigui, si t'ho vas a pensar, potser li hagués sortit més fàcil... Tenia altres pràctiques sexuals.
Sí, sí. A veure què vas a dir, però sí. De totes maneres... Si per tenir el, per mirar el mòbil conduint a Espanya posessin aquestes sancions, s'arregle aquest problema en una setmana.
Sí, però a més, això i tant, però a més també és veritat que ara les han endurit més, si no m'equivoco.
Mira, Joel, l'altre dia vaig tenir un incident, per dir-ho així, no vaig tenir un accident al final, un incident amb una persona que anava totalment... absent. Anava conduint per dins de la ciutat, però es veia que no... Saps allò que les traçades va fent cops de volant, frena on no s'ha de frenar, no para on ha de parar, i al final sí. Vaig passar pel costat i, escolta, anava parlant pel mòbil. Jo pensava, serà que no ens han avisat prou que no s'ha de frenar el mòbil? No per la multa ja, no. Perquè pots atropellar algú.
Pues, com, pues... Però amb el mòbil...
Parlant. A l'orella, clar.
Però que era un cotxe molt vell o què?
Bueno, era un cotxe furgoneta d'aquests de servei. És que ni el mans lliures, és que és molt patètica.
Però si avui en dia ja va tot connectat a les pantalles...
Pues ho sento, aquesta persona, si li claven 5.000 euros de multa, tranquil, que cada vegada que entri el cotxe, el mòbil el deixarà al maleter.
Sí, això seguríssim.
Oh, ja, doncs és la manera. Veus com només aprenem així?
Sí, a cops.
Bueno, ja està.
És lo que hi ha. Bueno. En fi, pues que no mireu pornografia mentre conduïu i ja està. Ara vull explicar una història que és bastant... Va ser molt sonada l'any 2005. Jo me n'en recordo de llegir-la en aquell moment. I és que hi va haver una dona de 66 anys que va tenir una filla.
Sí.
De si quants? Recordo, va ser la dona més vella del món a tenir una canalla.
No, però quants anys?
66.
Déu-n'hi-do, eh?
6-6.
O sigui, ni l'Anna Rosa Quintana, eh?
Sí, va estar molt temps allí provant-ho i tal, i li han tornat a fer una entrevista, que és una entrevista de finals de gener, dient que avui en dia té 83 anys, no? I diu que se sometió a una fecundació in vitro, i diu, me siento como si tuviera 27 años.
Ah.
Hòstia, m'ha xocat molt perquè, clar, la filla del 2005, doncs, 17 anys, no? Sí, 17 anys. Sí. I, doncs això, hi ha crítiques i crítiques. Hi ha gent que diu que és molt egoista perquè, hòstia, té una senyora d'edat. Però, bueno, m'ha fet molta gràcia tornar a recordar això.
Ja.
Bueno, ja està. Diu que... diu que és el secret de la joventut. Tenir fills als 65, quan entres a la tercera edat.
Bueno.
No es fácil ser madre, digo, buenísima, ¿eh? Aconsejaría a mi hija que tenga un hijo antes de los 30, pero si no lo hace, creo que una mujer debería intentar tener un bebé a cualquier edad. Llavors, clar, jo me'n vaig al chiste fácil i éramos pocos...
I parió la abuela.
Però
és que després venen aquells embolics de germans que semblen pares i fills, per edats, dic...
Sí.
Per edats.
Pues clar, perquè si hagués tingut un altre... Déu-n'hi-do. Diu que, però no t'ho perdis, el titular també no era això, diu que ho vol tornar a intentar ara, als 83.
Als 83, bueno.
I a mi m'agradaria molt que arribés una persona rica i li digués, mira, ¿sabes qué? Que esta fecundación in vitro yo. En fi.
Bueno.
Venga, vamos allá. Més coses. Hòstia, és que ni tinc tantes que... Bueno... Anem a aquesta que a mi m'ha fet gràcia.
Però rapideta, curteta.
Molt ràpida. A mi m'ha fet molta gràcia perquè el titular és un hijo pagó la cirugía de su perro y se negó a pagar la de su madre.
Mare de Déu.
¿Vale? Llavors, clar, aquí has de pensar dues coses. Una, qui es porta millor, el gos o la mare?
És igual, qui es porta millor, la mare és la mare, eh?
número... Bueno, a veure, però si tens una mare que mantens, que tampoc és tot... Tampoc ho hem d'idealitzar tot, si tens una mare que no t'ha tractat bé tota la vida.
Bueno, afortunadament...
I el cos t'ha donat felicitat.
N'hi ha pocs de casos així, però una mare és una mare.
Sí, 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 bueno. Sí, no et dic que no, però jo intento, ja ho saps, que sempre intento no jutjar molt.
Que sí, que sí.
D'això.
Bueno, però va, l'acudit.
Hòstia, acudit. Ai. Diu... Hòstia. Me penso que tiraré d'un dels que més m'agraden. Que ja l'he dit perquè no puguis dir... No l'has dit. Va. Diu, oiga, diu, el otorrino va por número... Diu, bueno, diu, van nombrando. Diu, ay, qué gran actor. Però no me canvié de tema. El otorrino va por número...
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada vez más cuestionado y hay quien dice que también más acorralado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido esta mañana al comité de dirección de su partido. Y lo hace un día después de que miles de personas pidieran su dimisión y la de su número dos, Teodoro García Egea, en una manifestación en apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la sede popular en la calle Génova de Madrid. No ha convencido que el sábado Casado cerrara el expediente que se había abierto contra la presidenta madrileña, como si aquí no pasara nada. Pelillos a la mar, debió pensar Casado. Aquí paz y después gloria. Bueno, pues el carpetazo al expediente de Ayuso no ha cerrado la crisis abierta que muchos ya ven que solo se puede solucionar pues con un cambio radical en la dirección. Hoy lo ha dejado caer uno de los pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno, a, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Feijóo es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP, pero para eso sería necesario la convocatoria de un congreso extraordinario. Y ese congreso lo puede convocar Pablo Casado como presidente de los populares por iniciativa propia o por acuerdo del comité ejecutivo, en el que están todos los barrones territoriales con mayoría de 3/5 de sus vocales. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, que empieza la primavera. Bueno, Casado ahora mismo trata de manejar los tiempos con la reunión de su comité de dirección, en la que están sus personas de confianza, a las que ha elegido él personalmente, entre ellos su mano derecha, el secretario general, Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido. Almeida parece ser que estaría deseando dejar ya la portavocía del partido. Era algo que, por lo visto, quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que precisamente ha vuelto hoy a escena y ha insistido en que el PP vive una situación insostenible. Además, ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. Isabel Díaz Ayuso insiste en la idea que el viernes recalcó aquí en COPE y que dice que le ha dolido especialmente que se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, ¿qué puede pasar tras la reunión de hoy en la dirección de Génova? Pues vamos a ver. El daño, desde luego, el daño está hecho. El PP está tocado, muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que más pronto que tarde intentar resetear con una nueva dirección y salir de nuevo a flote. 1:03, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sobre las 9 de esta noche, Pilar, llegará a la base aérea de Santiago de Compostela el avión que repatriará desde Terranova, en Canadá, a los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que España trabaja con Canadá para que se puedan reanudar las labores de búsqueda de los marineros que continúan desaparecidos. Y el castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de las Islas Baleares, según han acordado los partidos del gobierno, a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. También contamos, Pilar, que la primera reunión de la ronda de contactos para intentar formar gobierno en Castilla y León apenas ha durado 15 minutos. El ganador de las elecciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Bañueco, se ha levantado de la mesa cuando el socialista Luis Tudanca ha sacado el tema de la corrupción. La ronda de contactos se reanuda el miércoles con el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, que hoy ha estado precisamente con Herrera en COPE. Y la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica, que mañana presentará el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Este despacho abrirá un cauce independiente para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas y colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Y además contamos que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, pronunciará esta tarde la conferencia inaugural de unas jornadas sobre la encíclica Amoris Laetitia. Organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca, se abordarán varios aspectos sobre la familia, como las políticas públicas, el don de la vida y el cuidado de los mayores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villarreal y Atlético preparan ya la Champions.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones. En el equipo de Emery es Duda Capú y hay rueda de prensa del entrenador y Alberto Moreno a las 4 de la tarde. Y en el Atlético, Lemar sigue sin entrenarse por ser contacto directo con un positivo y Coque se ha entrenado al margen, lo ha hecho en el gimnasio. Y una de las noticias ilusionantes del deporte español, Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de Río anoche a Schwarman y no descarta nada en su carrera.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Y esta noche contamos en el tiempo de juego a las 9 el cierre de la jornada de liga con el Celta Levante.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, avui dilluns 21 de febrer, hores d'ara ja per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida, amb temps amb sol, amb una temperatura avui mínima que ha estat per sobre dels 0 graus, 1,6, i amb la notícia de que poc, molt poc, i sobretot pel que necessitem molt poc, el febrer ja ens va explicar l'Armando Álvarez que no era un mes especialment de pluges, però, compte, que dissabte va caure entre 1 i 1,2 litres per metre quadrat al sud de Lleida. Per tant, dins del que cap, però vaja, ja ens han dit que poca broma, que ha de ploure ja, que si la sequera segueix 3 setmanes més, potser haurem de començar a parlar. I, de fet, ja n'hauríem de parlar ara, de no malbaratar l'aigua. És una cosa, si us fixeu, cíclica. Quan venen maldades, com ara, i això ho he après de l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que sempre et diu, escolta, independentment de l'escalfament del planeta, que és una realitat amb xifres, el temps és relativament cíclic. Hi ha com uns cicles, que potser no els acabem d'entendre encara del tot, però hi ha com uns cicles. I les sequeres són cada 3-5 anys, més o menys, almenys a la nostra demarcació, i ara no entro amb dades científiques. Cada 3-5 anys hi ha una sequera. El primer any que no hi ha sequera, o sigui, l'any següent de passar una sequera, hauríem de pensar a com evitar-la la següent, perquè sabem que tornarà. Doncs no es fa res. Mai es fa res. Mai. Seguim subsistint, afortunadament, amb els embassaments que ja havia construïts fa anys, o sigui, aquells, els polèmics, aquells, Y ya está. I ja està. No, no... Quan torna a arribar el cicle de la sequera, ui, tornem a pensar que si trasbassaments, que si apugem el preu de l'aigua perquè la gent no gasti, que si... És que cada vegada passa exactament el mateix. Va, que no era aquest el tema, que estàs al migdia de Cope Lleida. Anem directes cap a les dues. Què farem tot seguit? Doncs mira, ara buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena Cope a Lleida, parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15 a la radiografia parlem de resultats esportius del cap de setmana i després ja d'imatges esperpèntiques al camp d'esports que s'han produït aquest matí amb Albert Esteve, el president aquell que ens donava lliçons del que s'havia de fer i el que no s'havia de fer, del que havíem de dir als mitjans de comunicació o el que no havíem de dir, que després estafaven sense cap mena de mirament a les famílies de la base, pagant roba i no donant-la, o fent-te pagar... Això ho puc dir perquè ho puc dir en primera persona. És experiència personal. Fent-te pagar per començar la temporada i després els dos dies dir-te saps què? Que no hi ha equip, busca't la vida. Això ho puc dir. No, no és que m'ho han dit, això t'ho puc dir jo. Com jo d'altres, eh? Em podria dir uns quants més. Presentant-se avui Albert Esteve per intentar entrar a les instal·lacions del camp d'esports, cridant als Mossos perquè l'actual junta no els deixaven entrar. En fi, jo crec que ja és la imatge del final d'una etapa, espero. En parlarem a la radiografia. Però ara va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Busquem aquesta previsió meteorològica. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o clars amb intervals de ennuvolats al Pirineu, sobretot al vessant nord. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes amb màximes de 21 graus a Balaguer, de 20 a Lleida, capital de Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del nord amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu, mentre que la resta seguirà predominant la component oest. Si parlem ara de demà dimarts, esperem a Lleida de nou un dia de temps estable amb cels poc ennuvolats o clars amb alguns intervals de núvols alts al matí. Per últim, les màximes pujaran lleugerament al Pirineu i baixaran a les comarques del sud amb valors que seran de 20 graus a Balaguer, de 19 a Lleida capital, de 18 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes en una operació contra el cultiu interior de marihuana al Palau d'Anglesola. Han desmantellat una instal·lació en una antiga nau situada al centre municipal. També amb successos, perquè és així, doncs, membres de l'actual directiva del Lleida Esportiu, entre ells el president Luis Pereira i l'exdirectiu de l'anterior junta, encara soci, Albert Esteve, han protagonitzat avui al matí una discussió a les portes del camp d'esports pel canvi de claus a les instal·lacions. Finalment, els Mossos d'Esquadra han desallotjat Albert Esteve al constatar que l'Ajuntament ha dit que qui té la potestat per canviar els panys i decidir qui entra i qui no entra és l'actual junta presidida per Luis Pereira. Parlarem avui ja a partir de 2:15 a la radiografia. I també t'explico que aquest cap de setmana s'ha inaugurat una exposició fotogràfica dedicada als pagesos del municipi d'Aitona. Sota el títol Els mil i un rostres de la pagesia, la mostra compta amb 18 plafons que a partir de divendres vinent s'instal·laran en diversos carrers i places del poble, coincidint amb l'inici de la campanya de la floració dels arbres fruiters, que enguany preveu atreure fins a 20.000 visitants. Mira, vull que escoltis la veu de la Rosa, que és una de les veïnes d'Aitona, que és una de les protagonistes de la mostra fotogràfica dedicada a la pagesia, i que, escolta, a mi em transmet una positivitat. Ella diu que ha estat i que és feliç treballant a la terra.
He sigut molt feliç a la terra, molt, molt. He sigut i ho soc, eh? Vull dir, ara dintre del que puc, però la meva vida ha sigut la terra. Perquè la gent, doncs, mos veuen com a el que som i el que hem set. Ara, doncs, puja no massa jovent, pagès, però bueno, veig que encara n'hi ha que els agrada i ho fan bé.
Per cert, que la campanya per visitar el Mar Rosa Aitoneng arrencarà el proper 26 de febrer i s'allargarà fins al 20 de març i esperen que gràcies a la pel·lícula Alcarràs aquest any també hi hagi un allau o un increment de visitants a l'època de la floració a tota la zona del Segrià, del Baix Segrià. Canviem de tema perquè resulta que la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, creu que el Consell Escolar d'aquesta tarda, amb la presència del conseller d'Educació, Josep González Cambray, servirà per acostar posicions, però ha avisat que no es farà marxa enrere en l'avançament del curs escolar el 5 de setembre. Avui n'hem parlat amb la portaveu del sindicat majoritari a Educació, Usted que Estés, a Lleida, amb la Laia Martí, i ella expressava que el que no entenen és que aquest conseller, quan va entrar, els hi digués tranquils, que nosaltres som el govern del canvi, som els que dialoguem, som els que ens asseiem i no imposem, i que després, al cap de 4 dies, surti en roda de premsa, amb un mitjà de comunicació, per cert, i digui, no, mira, hem decidit que avançament de l'inici del curs, canviarem això, canviarem allò, etcètera, etcètera, etcètera. Ja convocada una vaga de 5 dies a Educació pel mes de març i a molt tardar demà hem de saber quins dies seran si és que se segueix mantenint perquè no acosten postures. Recorda que seguim parlant d'uns Jocs Olímpics d'hivern en el que no sabem res d'ells. De fet, no sabem ni si ens els acabarien donant. Fixa't que ja parlo en condicional, però que ens polaritzem tots, és a dir, aquí no hi ha ningú ja que no tingui opinió. O votem a favor o votem en contra, o estem d'acord o estem en contra. Fixeu-vos, és el que aconsegueixen els polítics, radicalitzar-nos. És a dir, polaritza't, o a favor o en contra, o estàs amb mi o contra mi. I resulta que ni ens han presentat projecte, ni el cost, ni quan el presentin serà transparent, ni serà clar, ni res de res de res. Però tot això la UGT diu que defensa els Jocs Olímpics i la inversió al Pirineu és permanent i perdurable, i que a sobre es facin pensant en la gent que hi viu. De sostenibles o ecològics no diu res, UGT. Això ho ha dit el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros. Per la seva part, la plataforma Stop Jocs Olímpics exigeix la publicació immediata de tota la documentació, els estudis, projectes i informes que s'han redactat fins al moment relacionada amb els Jocs Olímpics d'hivern i que s'informi de l'import destinat a la preparació d'aquesta candidatura, segons conceptes, des dels seus inicis. Fa dies que en parlem d'aquesta història. És d'aquí 8 anys, perquè s'acaben de clausurar els de Beijing. Ahir diumenge es van clausurar, però no sabem res de res. Res de res. En fi, recorda que seguim en pandèmia, per desgràcia, i que tenim 128 persones ingressades a l'hospital. Que sí, que les xifres estan millorant, però hi ha 128 persones ingressades als hospitals lleidatans de tota la província. És 9 més que ahir, 20 menys que fa una setmana, però no ha baixat tant. 8 estan crítics a la UCI, és un menys que ahir, però 2 més que fa 7 dies, i que Salut comunica 105 nous contagis. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem dels bocins d'història.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Necessito un recanvi pel meu cotxe i no sé on anar.
Doncs a Desguaces Pedrós trobaràs tots els recanvis que necessites per al teu vehicle. Vine a Desguaces Pedrós. Recanvis revisats i garantits. Desguaces Pedrós, al polígon industrial al Segre, al 973-20-04-92 o a desguacespedros.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que sí, que ja anem directes cap a 2:15, és dilluns, i per tant parlem dels bocins d'història i repetint aquí a l'estudi el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard.
A més, anem, sense mascareta,
sí,
perquè estem en habitacions diferents,
exacte,
amb un vidre al mig.
Correcte.
Però és que això de tornar-te a veure les cares...
Ui, tant, pena, no? I tant. A més, la mascareta inclús no la deixa ni aquí sobre, la tinc guardada a la butxaca, no la veig, i sembla com si no hagués existit pandèmia.
Bueno, s'ha de seguir vigilant amb aquest tema.
Sí, no.
Per escolta, per que vam estar parlant de la Verge del Blau.
Sí, llavors, com a Verge del Blau...
I vam explicar que la podem veure.
Correcte,
la que podem està a la vista, veure, afortunadament, vista. Perquè algunes vegades ja saps tu que algunes troballes d'aquestes s'acaben quedant amb magatzems,
sí.
I ja ho veurem i ja ho veurem si la traiem i tal. Sí, parlo de la Verge. En aquest cas, està a la vista.
Sí, aquesta sempre és una de les obsessions que va tenir mossèn Jesús Tarragona, de que no solament a la vista, sinó en culte, a la qual li donarà aquest plus des del punt de vista religiós, que també és important, per el que a fi de comptes va ser feta en el seu moment, tot i que a la seu vella o a la seu, quan estava feta, el culte es feia dintre del temple, per tant era una escultura de decoració, entre cometes, que no tindria culte perquè estava decorant la porta dels apòstols. Vam parlar de la llegenda que hi ha al voltant d'ella, del mestre que llança el martell perquè no estava inspirat o no tenia ganes i el deixa per la fer bona. I avui, arran d'això, farem un recorregut que la gent s'animi, ara que comença a fer bon temps i tenim la primavera, que s'hi ve un meset dia d'aquí, per Lleida, per les altres verges que podem veure al carrer, sense entrar. No és que tinguin culte, però tenen alguna vocació i alguna gent que se les ha estimades i estan al darrere.
Que segur que en diràs alguna que potser hi hem passat mil vegades per davant i no ens hi hem fixat o no...
És possible, és possible.
Perquè segur, no?
A veure, fem la prova.
Vinga, va.
Aquest és el repte.
Quantes?
Començarem... Bueno, la veritat que no les he comptat.
No les has comptat, però unes quantes, eh?
Unes quantes, sí. Començaré per la més antiga de totes, que a més lliga amb la Verge del Blau, perquè és la Mare Déu de l'Hospital, que és la que està bé a la façana de l'Hospital de Santa Maria, l'antic hospital, l'actual Institut d'Estudis Ilerdencs, que es va retirar farà ja quasi bé 10 anys, després de tenir-la allí després de la guerra, que també va ser trencada, com tantes altres, com van comentar també de la pròpia Verge del Blau, i que es va fer una restauració després de la guerra que no va ser potser excessivament afortunada al 100%, i fa uns 10 anys, quan se va baixar, se va restaurar millor pel Ramon Soler, l'actual restaurador. Se li va donar més esbeltesa perquè el cap potser no estava ben recuperat, però ja no es va tornar a posar mai a la fornícula. La fornícula és la capelleta, aquesta gòtica, que estava a sobre de la porta, i actualment la podem veure musealitzada al vestíbul del Museu de Lleida.
Oi, a la façana
no
s'ha fet res.
És un repte que en el seu dia es va dir de fer una rèplica i col·locar-la allí, i aquesta, la original, ja que estava restaurada i li falta algun fragment, pues que estigués... En principi la idea que era haver-la deixada al propi Institut d'Estudis Ilerdencs i fer un espai que parlés de l'antic hospital, tenint en compte que també tenim un dels retaules més antics, que és l'únic retaule barroc que es conserva a Lleida, que està allí, però... En fi, coses de polítics van canviant i al final els que van vindre després que havia aquest projecte no es va tirar endavant i es va acabar quedant allí més o menys, al final, entre cometes, va fer nosa i la van portar al Museu de Lleida, i el Museu de Lleida no és que estigui actualment tampoc molt ben situada perquè està al vestíbul, és a dir, que no està ni introduïda la col·lecció ni la reforma que s'ha fet. Per tant, bueno, és una pobra víctima a vegades d'aquestes decisions polítiques.
I la podem veure al
del Museu de Lleida.
I on està a la façana de l'IEI, que era l'antic hospital.
Correcte. És una verge gòtica també, com la Verge del Blau. És uns 20 anys més jove, és a dir, que és... Si la Verge del Blau era de l'any 1447, aquesta és aproximadament del 1465, més o menys, no tenim data concreta, però per ell aniria. I sembla que està feta pel deixeble de l'autor de la Verge del Blau, l'autor de la Verge del Blau, el Jordi Safont, i el deixeble, o l'aprenent, o l'altra persona que va seguir-lo, el Bertran de la Borda.
El que va fer bé la feina i que...
Correcte. El que va fer bé la feina. Però, per tant, la llegenda acaba dient... Si comparem les dues verges, aquesta, la Verge de l'Hospital, és esplèndida també, és magnífica, és una matrona increïble, també a l'última restauració ha sortit policromia, com tocava, però si les comparem, les comparacions són odioses, però a vegades s'han de fer, veiem que... Bé, té un aire especial, la Verge del Blau, està com més aconseguida. Aquesta de l'hospital està bé, però no deixa de ser un pèl, una mica, allò, no està tan ben feta, és a dir. Per tant, la llegenda acaba dient que el mestre d'obres el que va fer va ser la de l'hospital, i la Verge del Blau la va fer el seu deixeble espavilat. Encara que després la història és al revés, però bueno, és, va com va, això. Per tant, aquesta seria una de les verges que originalment estarien al carrer i que passant pel carrer la podien veure, actualment està al Museu de Lleida, però si seguim pel carrer, i ara simplement doncs potser anem pel carrer Major, ens trobarem, precisament, jo penso, una de les verges més... Bueno, a l'antic hospital de Santa Maria, si entrem al pati, també no és que sigui exterior, però semi-exterior, tornem a trobar una altra vegada a la barana del pati de l'antic hospital de Santa Maria una altra verge que és curiosa perquè, tot i que és de tradició gòtica, però està ja parlant del Renaixement, que està trucant a la porta, i recordem que l'edifici de l'antic hospital de Santa Maria és gòtic, però que ja està fet a finals del segle XV, té moltes influències renaixentistes. Llavors és una matrona també assentada, amb un frontó al darrere, amb un esperit sant a sobre del frontó, que està a la barana del pati, quan entres dintre de l'hospital. Bé, fem el recorregut pel carrer Major, i la primera verge que ens trobem, i penso que ara també val la pena de recordar-ho, és la verge de l'Arcada, que està a la capella que ja ha fet a lo que és l'església de Sant Pere.
Ah, aquesta, vale, sí.
La Mare Déu de l'Arcada, que precisament...
A la plaça Sant Francesc?
No, a la plaça Sant Francesc no, al carrer Major. Al carrer Major mateix. Sí, al carrer Major mateix. Està feta... Aquesta església de l'Arcada és molt interessant perquè precisament la festivitat sempre es fa l'últim diumenge de gener. Per tant, aquest últim diumenge de gener es va fer la festa i aquest any es va fer el 61 aniversari de la ubicació on està actualment. Perquè l'any passat, passa que en la pandèmia no es va poder celebrar, era el 60 aniversari perquè es va fer a l'any 1961 la col·locació d'aquesta escultura que està feta per un arquitecte escultor, l'Innocenci Soriano Montagut Ferrer, que era fill d'Amposta, i que sobretot la seva obra està feta per la zona de l'Ebre, de la zona de la part de Tarragona. Però aquí tenim el seu fill, que també es va dedicar a l'arquitectura, com és el Miquel Àngel Soriano Montagut, i que va ser l'últim president de... Bueno, president, perquè ara tenim presidenta de l'Ateneu Popular de Ponent, i per recordar-lo. Per tant, el seu pare és el que va ser l'autor d'aquesta escultura, que es va col·locar en aquesta capelleta també d'estil neoclàssic que va fer el Manuel Casas Lamolla. Per tant, és una escultura que tots els últims diumenges de gener se fa un petit homenatge, i recordant que és la patrona del carrer Major i de les botigues del carrer Major, i el carrer Major sabem que és l'eix neuràlgic, independentment ni amb permís de Torres Alces, de les botigues i tot això que tenim a Lleida com a...
De moment, sí.
Exactament.
Bueno, i per molt temps, em sembla.
Bueno, esperem-ho per una banda, perquè si perdem l'essència...
No, de totes maneres, i que no es vagi despoblant l'eix comercial, que aquesta és l'altra.
El problema és això, que de Torres Alces no és que estigui tampoc massa bollant l'eix comercial, però en fi, de moment és el que hi ha. A més, ja tampoc no és el que era, perquè han passat a les franquícies.
Mira, deixa'm fer un parèntesi, 15 segons. Saps que li trobo a faltar un parell de cinemes a cada punta de l'eix comercial.
Pues sí.
Home. O integrats dins de la trama, sí. Però no un macro d'aquests cinemes de mil sales i mil... No. Una sala de cinema, estil clàssic, si vols.
Ja.
I recuperar el principal.
El principal, recuperar-lo, faltaria el Fèmina, que és el que estaria a aquest costat de Sant Antoni, que és on està el cor.
Sí.
Però a l'altra banda sí que tens...
El Rambla, a la punta.
La Rambla, que ara tornen a obrir-lo.
Sí.
I a l'altre, a Madalena, tens l'Screen Books, que m'agrada més...
Bueno, el
Fonàtic. M'agrada més el nom antic Fonàtic, perquè Screen Books... Però aquest funciona, a més, està...
Clar, llavors, tu fixa't, jo crec que llavors l'eix comercial acabaria tenint un pelet més de vida. Però vaja, parèntesi, que anem d'una altra història avui, però jo fa és que li dono voltes amb aquesta
correcte.
Idea.
Sí, no, està bé. La verge de l'Arcada, per què es deia així? Pues, simplement, ni més ni menys, perquè de les muralles que va tenir la ciutat de Lleida, la primera que tenim notícia seria la muralla romana, que baixaria per on està actualment la Porta del Lleó, al Turó de la Sabia, que encara hi ha restes d'aquesta muralla romana, i baixaria cap al riu i passaria aproximadament entre la plaça de Sant Francesc i la plaça de la Paeria. En el canvi de paviment que podem veure al terra és on està marcat per on passaria aquesta muralla romana. Aquesta muralla romana, quan se va conquerir la ciutat dels moros, va quedar arraconada perquè la muralla àrab va passar a estar pel carrer Cavallers, però la muralla es va mantenir com un element dintre de la ciutat. Quan arriben els cristians, la muralla cristiana arribarà fins a lo que seria la zona d'Avinguda de Catalunya i, per tant, se va ampliant la ciutat cap a Ponent. Aquesta muralla antiga, aquesta d'origen romà, es mantindria, però els cristians el que fan és, en la porta que hi hauria en aquesta muralla, per lo que és l'actual carrer Major, fan un foradet, fan un forat per ubicar una verge. I per això es deia la Verge de l'Arcada, perquè era la de l'arca de la porta que donava accés a la Porta Vella. Per això es diu la Verge de l'Arcada. Aquesta Verge de l'Arcada, l'original, no sabem molt bé com seria, però la que tenim, que és del segle XVI, es conserva actualment dins de l'església de Sant Pere. Uh-huh. I és una imatge pues, ja classicista, des del punt de vista que és més renaixentista que gòtica, però està allí perfectament conservada, perquè va estar en aquesta porta de l'antiga muralla fins al segle XIX. Al segle XIX s'enderroca la muralla, llavors se trasllada a una altra casa, fa una sèrie de periples i al final s'acaba oblidant i perdent. Durant la Guerra Civil sembla que s'ha destruït, al final acaba recuperant-se i s'ha ubicat actualment al presbiteri de l'església de Sant Pere. Per tant, aquesta seria l'original de la Verge de l'Arcada, que té la rèplica aquesta nova que hem comentat a la plaça de Sant Francesc. Si seguim aquest periple de verges, a la pròpia església de Sant Pere, ara sí que a la plaça de Sant Francesc...
No hi és, no, aquesta ruta?
No,
turisme de Lleida.
L'estan fent ara, exactament. Tenim que la façana de l'església de Sant Pere, a la plaça de Sant Francesc, hi ha una Verge Maria. És a dir, aquesta, ja em sembla que alguna vegada no m'he explicat, perquè és la plaça de Sant Francesc,
sí, sí,
amb l'església
sí.
Sant Pere, i que té la Verge Maria,
sí, sí, sí.
Perquè és l'antic convent de l'ensenyança, que estava a la plaça de l'Hereta i està presidint aquella magnífica porta barroca, la millor porta barroca que tenim a Lleida, sense cap dubte. Bé, deixem aquí la ruta i seguim... Bueno, deixem aquí la plaça de Sant Francesc i seguiríem la ruta i ens anem cap a carrer Carme, ja seguirem per l'eix comercial, i al carrer Carme trobaríem al darrere del que és l'església del Carme, actualment el Carme s'entra per Ferran, però té una porta, que a vegades alguns se despisten, pel propi carrer del Carme, i on el que seria el que correspondria a la capçalera o el presbiteri de l'església del Carme, allí tenim, a part de l'escut carmelita, tenim una verge al carrer, amb la qual la gent que no vol entrar al temple pues pot veure la Verge del Carme perfectament allí guardada i conservada. Si anem ara una mica a un altre, per altres carrers, si pugem, per exemple, per la zona de la Rambla d'Aragó, ens trobarem que les dues clíniques, potser més antigues de Lleida, amb permís de l'Aliança, que també és antiga, tenen sengles Mares de Déu a les façanes. La Clínica Montserrat, a lo que és la carrer Víctor Torres, que actualment la porta està tapiada.
Diguéssim que és la part més estreta
correcte,
de la clínica, que
correcte.
És on havia l'entrada principal abans.
Exactament, que a més es veu que és més solemne, perquè
ara està totalment tapiat, tancat.
Totalment tapiat, però si mires cap a dalt, a dalt
sí,
de tot,
sí, sí, sí,
en
sí.
Una fornícula està la Verge de Montserrat.
Sí.
I per tant, d'alguna manera, i és una escultura, com tota la clínica, que es va fer cap als anys 50. L'altra clínica, que hi ha a l'altre costat de la Rambla d'Aragó, que és el Perpetuo Socorro, li passa tres quarts del mateix, a lo que és la cantonada, a sobre de la porta, a dalt de tot.
Ui, ja... no m'hi he fixat mai, en aquesta.
Doncs aquesta està una mica potser més amunt, però també està allí.
A la cantonada?
No... Sí, sí, a la cantonada mateix. Aquesta no
ui,
té...
aquesta no m'hi he fixat.
No té fornícula, està col·locada directament allí sobre, i és també molt guapa, i també és aproximadament de la mateixa època. Si seguim, per exemple, pues, cap al carrer Cavallers, trobaríem la zona de l'església dels Dolors, podríem parlar de que la façana de l'antiga oratòria dels Dolors tenim una Mare de Déu que originalment havia estat, se va perdre durant la guerra, i ara tenim una, potser una escultura, no massa, és molt petita per la fornícula, però que està recordant el que hi hauria a dintre, que és recordar els dolors del que era precisament el tema aquest.
Mira, saps què he fet ara? M'he anat amb una aplicació d'aquestes de mapes que pots fer com si caminessis
sí.
Pel carrer
sí.
I la de la Perpetuo Socorro
sí.
És que està al pis de dalt de tot.
A dalt de tot, igual que la de Montserrat.
Igual, sí, el que passa és que com que el carrer és tan estret,
sí, no, les veus.
No acabes mirant allà dalt de tot.
I la de Montserrat
però,
passa igual.
Escolta, és majestuosa.
Sí, és impressionant.
Està molt ben col·locada, a més a la
la cantonada i tot. És curiós, no m'hi havia fixat mai. És més, jo dubto que aixequés la vista mai més amunt que on hi posa clínica, amb lletres grans.
Ah, sí, sí, sí.
Parlo
sí,
de la Perpetua Socorro,
sí,
ara.
Sí, no, per t'escoltar.
O sigui, que si passeu per allí, pel costat del rectorat, aixequeu la vista, a dalt de tot, però allí està. Està molt ben col·locada.
Sí, no.
La veritat és que sí, eh?
Sí, pot ser millor inclús la de Montserrat, perquè aquesta és cantonada i la de Montserrat pues, està una mica...
És curiós.
Sí. Si seguim pel carrer Cavallers, on estava l'església de l'Oratori dels Dolors, a la cantonada del carrer dels Dolors, hi ha unes pintures que va fer el José Antonio Ferrer, i en una d'aquestes pintures, que està a la Seu Vella, i d'altres està la Verge del Blau pintada, també, amb la qual està recordant una mica els símbols aquests de Lleida. Si anem pel carrer Cavallers cap a dalt, ens trobarem que al carrer de Sant Andreu, al darrere de lo que seria l'antiga parròquia de Sant Andreu, la casa número 8 del carrer de Sant Andreu, hi ha una Verge del Carme en rajoles, a la façana. Això sí que cal de descobrir-la, perquè aquesta suposo que molta gent no la tindrà
contemplada.
El número 8 del carrer Sant Andreu, que és un carrer que està a sobre del carrer Cavallers.
Sí, està.
El carrer Cairoles. Està fet en rajoleta i és molt simpàtica perquè és la Verge del Carme. Ah. Ja que estem per aquí dalt, podem anar-nos cap al carrer de Sant Martí, i al carrer de Sant Martí, aproximadament... on està el portón, perquè ens situem potser un dels restaurants, hi ha una casa plena de ceràmica d'estil valencià, en la qual en el pis de dalt de tot està el Miquelet, en el pis del mig està una platja que podria ser l'Albufera, i a la primera planta està en rajola la Virgen de los Desamparados, la Verge dels Desamparats.
Perdó, estava mirant aquesta del carrer Sant Andreu,
sí.
El número 8,
sí.
Me sembla que no hi és, eh?
Ja està l'entirada
allà a terra. No,
ui, pues ara ja ho tinc adreçat.
Això hauries de passar, però...
Vale, pues la tenia aquest recorregut. Pues,
clar, estic... és que aquesta casa estava en molt mal estat.
Sí.
I no sé si l'hauran salvat, aquesta
pues,
és l'altra.
Pues bé, me l'agafo com deures i passaré a confirmar si està o no està.
Sí.
Per el proper programa, perquè...
Jo és que, mira, el Joan Ramon va dient i jo vaig fent ara la visita virtual.
Clar.
Del mapa.
Clar, no.
Però això s'ha de fer a peu, eh? Sí. S'ha de fer a peu. I si no, les voleu fer totes en un dia, que ho entenc, pues en més d'un dia.
Sí. No, ja no queden gaires més, perquè d'aquí, del carrer Sant Martí...
A veure, estem quasi bé fora de temps.
Pues mira, quedarien dos. El carrer Galera, que està també del carrer Cavallers, ara solament queda la fornícula, que és d'estil neoclàssic molt bonica. Entre el número 6 i 8 estava la Verge de la Salut, que per poder-la evitar que la robessin, la van retirar, ja la tenen guardada dintre d'una casa particular, però està la fornícula on estava situada. I l'última, per acabar aquest recorregut, seria, tornem a l'eix comercial, la que estava a l'antiga Casa Fregola, entre la plaça de la Sal i el carrer Madalena, que és la Pilarica. Una imatge magnífica que està, quasi bé no es veu, perquè està quasi bé al segon pis, i que aquesta sí que va tenir la mala sort que la van robar quan estaven fent obres. La bona sort que després es va recuperar, però per evitar la original, la tenen guardada, perquè a més sembla que és del segle XVIII, és a dir, és una imatge interessant, i ara el que hi ha és una còpia, però està allí també present, i per tant és una d'aquestes mares de déus que d'alguna manera tancaria aquest cicle de verges que per fora podien rematar-lo, recordant que a la Seu Vella actualment no tenim cap per fora, però que a part de la Verge del Blau, a la Seu Vella hauria estat a la Porta de l'Anunciata, la pròpia Anunciata, l'Anunciació, la qual la trobem al Museu de Lleida, sense cap, però allà està, i la Verge, que es diu dels Fillols, que seria la primera que va haver a la Porta dels Apòstols, com vam comentar el dia de la Verge del Blau, que actualment està a l'Església de Sant Llorenç. Uh-huh. Aquest seria una mica el recorregut per aquestes Mares de Déus, i podien també fer altres fornícules, que hi ha d'altres de Sant Cris i algun altre sant, però aquestes serien les que podien fer.
Aquesta és una altra ruta.
Sí, però aquesta és la de Mare de Déus, i recordar pues, que, bueno, a vegades, el que has dit, val la pena recórrer la ciutat i mirar cap a dalt, cap al cel.
Mira, jo he fet una descoberta avui, la de la Perpetua Socorro,
que és impressionant.
Maca, de veritat, que és per... Jo crec que des de la punta del jardí de la part frontal de la Universitat de Lleida, més o menys, des d'allí ho acabareu veient bé, més o menys. Perquè està a dalt de tot, està al pis de dalt de tot.
Sí.
Bueno, i també des de dalt de la universitat també es deu de veure bé.
Sí,
des de les finestres que surten allí.
Sempre són despatxos i ja se te
claro, dona la permís. Claro. Joan Ramon González, mira, quins bocins d'història més macos que ens han quedat avui, eh?
Perfecte.
Gràcies.
Gràcies a tots i que vagi bé a finals de febrer, quasi bé.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro.
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Apa, que ja ens posem en mode esports, directes cap a les dues de la tarda. Anem a fer una revisada als marcadors d'aquest cap de setmana, en el que, per exemple, les noies de, del Vila-sana amb hoquei patins, doncs, tot i que encara s'estan recuperant partits i alguns estan aplaçats, però s'han posat líders, líders, amb 39 punts. Amb 39 punts, eh? Amb hoquei masculí, el Lleida llista, li falta el partit davant del Girona, que està aplaçat, però a falta d'aquest partit, el Lleida llista transita per la cinquena posició amb 34 punts, amb un partit menys, llevat del Freixenet, que també té un partit menys, la resta dels equips que té al voltant tenen un partit més, per tant, doncs són punts que es poden guanyar. Amb futbol femení, l'AEM tenia el partit aplaçat i, per tant, doncs no hi ha hagut jornada, segueixen ben col·locades. Amb futbol masculí, doncs ahir va haver desfeta a Eivissa, Eivissa 4, Lleida Esportiu 0. El Lleida baixa la classificació fins a la novena posició amb 30 punts i 21 partits jugats, a falta d'un, que és el del Numancia de Sòria, que la setmana passada ja des de Sòria es va demanar que el donguessin com a guanyat aquell partit per 3-0. Veurem com acaba la història als despatxos, eh? Però la veritat és que no té massa bona pinta. Novens amb 30 punts, a 3 de l'ascens i a 3 del descens. Tornem a estar allí al mig del no-re. Amb bàsquet femení, les noies de la Seu tampoc van jugar aquest cap de setmana, però amb bàsquet masculí, el Força Lleida va culminar un mes de febrer apoteòsic, amb un 72-82 davant del Prat, que el situa en una posició, a la tercera posició, amb 19 partits jugats, a falta d'un, si el guanyessin es quedarien a un dels líders, que són el Granada i l'Estudiantes. Per tant, déu-n'hi-do quin mes de febrer ha fet Gerard Encuentra amb els seus jugadors, amb el Força Lleida. I amb vòlei, doncs amb vòlei tenim victòria del Balàfia Vòlei, 3-1 davant de l'Eivissa. Manté els lleidatans amb 45 punts, un menys que el Mundet, per tant, en segona posició i allunyant-se ja del Arenys. Escoltem les paraules i la valoració del seu entrenador, Carlos Oca.
Segurament hem jugat un dels pitjors partits de la temporada perquè contra l'Eivissa hauríem d'haver guanyat 3-0 a casa de forma contundent, però després del primer set, que efectivament hem jugat bé i l'hem guanyat amb facilitat, els canvis de jugadors, de posicions que sempre intenten en aquestes situacions, doncs no han anat bé, l'equip ha perdut confiança i no hem defensat gens bé i l'Eivissa s'ha crescut, ha començat a pressionar una miqueta més en el servei i sobretot nosaltres hem estat molt, molt fluixos en servei i defensa, en K2, i això l'equip ho ha notat, hem perdut el segon set. I bé, després, tornant una mica a buscar un equilibri entre les posicions més estable, més semblant a l'habitual, hem aconseguit treure el partit endavant 3-16-1 i, bueno, finalment 3 punts per continuar lluitant, però hem de millorar, hem de recuperar també algun jugador que durant la setmana estava una mica tocat i a veure si arribem a jugar els dos següents partits contra Barberà i Olot amb tot l'equip a tope i, bueno, i amb millor joc.
I ara parlem del, bueno, de la notícia, anava a dir, del que ha passat al camp d'esports aquest matí. Aquest matí. No parlo d'entrenament, no parlo de jugadors, no parlo d'entrenadors, no parlo de resultats, no parlo de roda de premsa, no. Resulta que membres de l'actual directiva del Lleida Esportiu, entre ells el president Luis Pereira i l'exdirectiu de l'anterior junta i encara soci Albert Esteve, han protagonitzat aquest matí una discussió a les portes del camp d'esports pel canvi de clausa de les instal·lacions. Segons fonts de l'actual directiva del Lleida, l'Albert Esteve s'ha presentat a les oficines i ha trucat als Mossos d'Esquadra. Moments després, els Mossos d'Esquadra han rebut la comunicació de l'Ajuntament confirmant que la gestió de l'accés correspon a l'actual directiva i Albert Esteve ha hagut de marxar, tot i que ha tornat dient que abans havia de deixar totes les portes tancades i intentar colar-se dins del camp d'esports. Ha estat en aquest moment quan els Mossos li han impedit l'accés i li han demanat que deixés les portes obertes. Luis Pereira va anunciar ahir la intenció de canviar els panys de les instal·lacions i així ho va sol·licitar a la paeria. A més, va contractar seguretat privada després d'emportar-se dissabte persones afins a l'anterior directiva pertinences del camp d'esports. Feia vent aquest matí i, per tant, l'àudio no és del tot correcte, però havia diversos companys i companyes de mitjans de comunicació de Lleida que han captat en vídeo la situació esperpèntica a les portes d'accés del camp d'esports.
Sí, pues, pero de momento...
No, de momento estamos nosotros.
Sí.
Pero no, afectim el conveni. Tenim el conveni de l'Ajuntament que podem fer recursos el 28 de febrer o 4 de març. Digue, sí. I és que no, això que es pot fer burocràtica administrativa.
Usted no tiene nada,
mira. Pero tú qué represento yo. No, 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 esto es falso. Esto es falso. Tienes que probarlo tú. Es decir, las llaves no se pueden cambiar.
Las llaves las vamos a cambiar.
No.
Las llaves las vamos a cambiar. Para mí, nada.
Això és una conversa que amb els Mossos d'Esquadra presents tenien Albert Esteve i Luis Pereira, en el que Albert Esteve li deia que no pintava res allí Luis Pereira, Luis li deia que ell era el president, Albert Esteve li deia que no, que ni parlar-ne, que no podia canviar les claus, i Luis Pereira li deia que ho havien consultat amb l'Ajuntament com a propietaris de les instal·lacions i que així ho havien fet. Després, quan Albert Esteve s'ha intentat colar les instal·lacions del camp d'esports, ha passat aquesta altra història.
Jo tinc que tancar les portes.
Vens al jutge de denunciar el que vulgui o vens a la porta? Anem a deixar-ho. Vens al jutge.
L'Ajuntament no és ningú, diu Albert Esteve, el mosso d'Esquadra, que diu que ha trucat a l'Ajuntament i que sí, així li han informat que és Luis Pereira qui s'ha de fer càrrec de les instal·lacions. Al final marxa dient-li al mosso on és el document, que una trucada no serveix.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja veieu, matí mogut a les portes del camp d'esports. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i molta vergonya damunt.
Déu-n'hi-do, eh? Saps quan dèiem allò de ja ho hem vist tot? Doncs mira.
No, ja te van dir que no.
No, és veritat, eh?
L'Albert ja et van dir que no.
No, tens tota la raó. Mira, hem convidat avui a la tertúlia el Sergi Tor perquè ha seguit durant molts i molts anys el Lleida Esportiu i la Unió Esportiva Lleida, sobretot, i n'hem vist de tots els colors, perquè hem estat a primera, segona B, hem pujat, hem baixat, ho hem vist tot, però aquestes històries no. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer tot, jo vergonya no tinc. Jo vergonya la puc passar jo. El que facin altres persones m'afecta. No m'afecta amb el tema de la vergonya. No, però això fa ser feta, vergonya. Pues jo no tinc vergonya.
Bueno, el Sergi és un desvergonyit.
Sí, exacte.
No té vergonya. Però, Sergi Tor, perquè hem vist els vídeos plegats, hem escoltat ara els àudios, hem intentat explicar el que ha passat. Dissabte, Luis Pereira va detectar que algú de la Junta d'Albert Esteve accedia al camp per endur-se coses d'allí, i arrel d'això consulten a l'Ajuntament. Podem canviar els panys? Sí, li diuen, i canvien els panys. I llavors ve tot aquest enfrontament d'aquest matí.
Bé, jo crec que en aquest cas, i a veure si Xavi me vol discrepar que estarem millor, emulant ara el que va dir una vegada el president de la Generalitat, Josep Tarradellas, que diu que un polític a la vida podia fer de tot menys fer el ridícul, jo crec que avui Albert Esteve ha fet el ridícul. Primer punt, jo no he participat ni participo en el que és una cacera col·lectiva contra cap persona, que en aquest cas ja ha tingut Albert Esteve en els últims 3 mesos, ni tampoc amb la entronització de ningú. Com dius, soc ja desvergonyit i descregut amb tothom. Ara bé, hi ha dues coses que Albert Esteve li perden absolutament si tenia, que no la té, algun punt de raó. Quines són? Primera, com tenia el club. El club, al mes de gener, després de jugar contra el Prat, estava per desaparèixer. 10 jugadors entrenant, ni metge, ni fisioterapeuta, ni segon entrenador. Per tant, el club estava ja per desaparèixer i no jugar davant del Badalona, el seu club. I després ja, tot aquest fet surrealista, esperpèntic, de no voler marxar, de voler embrutar, no parlo del terreny de joc, sinó de voler embrutar l'escenari per aquí. Jo crec que Albert Esteve s'equivoca perquè és una persona jove i suposo que el dia a dia doncs, ho continuarà i que aquestes imatges són demoledores, perquè aquí hi ha una imatge final, per mi, que és quan el mosso li diu, vinga ja, vinga, és a dir, que no pots estar aquí, marxa ja d'una vegada. Ell pot anar al jutjat de guàrdia, però com pot anar
que
tothom...
Què és el que li diu? Vaig dir denunci.
Però jo, Xavi, podria anar contra mi avui al jutjat de guàrdia. Molt bé, si el jutjat de guàrdia no vol dir res, hi pot anar tothom al jutjat de guàrdia. I comencem a haver-hi un procés, si hi ha insults o si hi ha tal. Però aquesta so que hem pogut escoltar del mosso d'esquadra, que prou fa feina de tenir més que no passa anar al camp d'esports a mirar això, de dir-li, escolta, vinga ja, m'han dit de l'Ajuntament que aquí mani aquest senyor perquè és el que mani el document. Per mi, Albert Esteve, que és una persona molt intel·ligent, per cert, però es pensa que tothom, la resta no ho és tant, avui per mi ha fet el ridícul i és el final. El principi va ser una fotografia d'Àngel Ros donant-li les claus, curiosament, després d'un trasbàs sí. Que també n'han parlat molt, sí, i avui sí. És el final quan el mosso d'esquadra li diu, el mosso d'esquadra, que és l'autoritat d'uniforme, li diu, vinga, marxa allà. Per mi, Xavi, la meva opinió.
Bueno, en certa part té raó el Sergi, però jo discrepo d'aquestes teories i d'això. Hi ha un contracte que s'ha de complir, s'ha d'esperar fins al final del mes de febrer, t'agradi o no t'agradi, el club vagi bé o vagi malament. S'ha de veure i s'ha de complir tot fins al final. No es pot anar tan ràpid i dir, ei, vinga, ja dentro jo i ja canvio els panys, canvio l'autocar, canvio els jugadors, ho canvio tot. No, perdona. Aquí s'ha de complir fins al 28, perquè jo puc presentar 40.000 recursos d'aquí fins al 28.
Sí, però el 14 de gener, sí. Jo crec que Albert Esteve fa dos errors, amb un intel·ligent que és. El 14 de gener comunica públicament que ha arribat amb un acord amb Luis Pereira, i l'altre gran error és que ara el president és Jordi Esteve. Jordi. I Jordi signe. Ell diu que coaccions, però això haurà de veure el jutjat. No, això diu ell, això diu ell. L'altra part diu que no, però ell signe. Bueno, coaccions d'aquí, va tenir una pistola. És a dir, per què va signar? Aquella signatura de Jordi Esteve, perquè Albert Esteve avui ha anat en categoria de vicepresident.
Però fixa't que Jordi signe i ho anuncia a les xarxes que ha signat, si no diu res, primer.
Va, però ja ha signat. Aquí parlem ja de signatures, no que digues a les xarxes amb un tuit.
No, que ell anuncia que ha signat, però en aquell moment no diu que l'han coaccionat per signar. És després, i jo crec que això apunta a una estratègia de...
Bueno, això ja ho veurem, el jutge ho dirà. Això sí, però vale, s'està coaccionat perquè va signar.
Però fins al 28 de febrer, Sergi, continuen sent els propietaris ells.
No, 28 de febrer acaba el termini de l'Ajuntament per presentar al·legacions, no és el propietari.
Però que no hem arribat el 28 de febrer.
No, però és que ara tant la Federació Catalana de Futbol com també l'Ajuntament de Lleida donen validesa. Aquí hi ha dos equips ara, dos clubs, dos.
Vale.
El Lleida Esportiu i el Lleida Esportiu no sé què, d'acord?
Referma, sí.
Exacte. Vale. Però dels dos clubs, tant la Federació Catalana de Futbol com l'Ajuntament de Lleida donen autoritat a un sol club, que és el que té Luis Pereira perquè Jordi Esteve va signar.
I on ho fiqui, això, que li donen autoritat només a ell?
Home, la Federació de Futbol ho va anunciar dijous.
Bueno, teòricament van ser...
Sí, és un altre club, no és un altre.
No fotem les coses així.
No, jo les veig d'aquesta manera. Clar, era el que deia Albert Esteve. Esto es falso, porque yo vengo por mi club, por el mío. I té fins al 28 de febrer, l'Ajuntament ja va dir el 28 de febrer que acabava el termini.
Jo no defenso el senyor Albert Esteve.
Ja ho sé.
Per mi s'ha equivocat de totes a totes, no? I ho ha fet bastant malament. Però també t'he de dir que en aquest cas té tota la raó. S'ha d'esperar fins al 28.
No, però l'Ajuntament no li dona validesa al seu club.
Una rebella i canviar tots els panys
sí,
i les porteries.
Sí, però la clau és... No, però aquí la clau és, Xavi, hi ha dos clubs. Estem d'acord que hi ha dos clubs?
Sí, claro.
N'hi ha dos. Un.
Hi ha dos clubs de l'estiu, justament, sense avisar ningú.
Un, que és de Luis Pereira, perquè va signar, i el notari li va donar autorització a la Federació Catalana de Futbol, i l'altre que és, teòricament, no sé si és de Jordi, bueno, Albert Esteve, ja li dono. L'Ajuntament, davant dels dos, li diu, n'hi ha un, és aquest.
Bueno, pues llavors s'ha d'anar contra l'Ajuntament.
Perquè el 28...
Perquè l'Ajuntament no pot dir això fins al dia 28.
No, el 28 el que acabava era el termini per presentar al·legacions.
Vale, però com... Ah, que no hem arribat al dia 28.
Però és d'un club, però és que n'hi ha dos.
No seré d'una setmana.
Bueno, aquí el problema és determinar quin és el club que teòricament és el que té el conveni amb l'Ajuntament, si és que coincideix amb el que té és propietat del primer equip.
Clar,
perquè, no, aquest, aquest és l'altre problema.
El conveni amb l'Ajuntament lo té un
club.
Que en aquests moments no sé si.
Que divertit que estem. Això no passa que ha sortit del món. Això és boníssim. Han de fer sentit de l'humor, Xavi. Sentit de l'humor. Fem un tercer, també? Fem un tercer? O un quart?
Bueno,
però és una imatge demoledora del Mosso d'Esquadra que diu el document, el Mosso, escolta, jo he trucat a l'Ajuntament. A mi hi ha robatoris, potser, per la ciutat per tenir-me aquí amb això. És a dir, vingui fora.
Per això deia que la imatge és perpèntica.
He de marxar, vale?
Sí, deixem marxar el Sergi Tor, que té informació.
Xavi, una abraçada. Com vas veure ahir el bàsquet, Xavi? Com vas veure ahir la final de bàsquet?
Sí, sí.
Però a l'Asso li falta capacitat de reacció? De que parlo de la final de bàsquet?
La final de la Copa del Rei. Real
Madrid-Barça, li falta banqueta.
Banqueta, eh?
Sí.
Si el Madrid té un molt bon equip. Falta el Berenguer, que és l'entès, però... Bueno, o portar-la bé, la banqueta.
Ja t'ho dirà el Berenguer, li falta banqueta.
O portar-la bé.
O portar-la no, portar-la bé i a la porta.
Sí, sí, val. Sí. Una abraçada, Xavi.
Gràcies, Sergi. Per cert, a tot això, la Junta Directiva de Lleida Esportiu, la que presideix Luis Pereira, informa que procedirà al canvi de panys del camp d'esports un cop acabat i incomplert el termini atorgat a l'expresident Jordi Esteve per entregar les claus d'accés a les instal·lacions de titularitat municipal. Bueno, això ho explicaran aquesta tarda amb roda de premsa a 6:45. Déu-n'hi-do, Xavi. De tot, parlem...
He dit el que he dit al començament.
Que sí, que sí, però...
És una vergonya. Per mi és una vergonya tot el que està passant. Però també t'hi diré que les coses s'han de complir com s'han de complir els plaços. No podem anar tan ràpid amb això. Esperem un moment.
Bueno,
una setmana més.
Clar, realment potser s'havia d'haver reaccionat abans, que és el que dèiem per Nadal. Per lo de l'Ajuntament,
Però no podem ara anar així ràpid, ara canvio els panys, ara d'això... No, home, esperem-nos. Si queda una setmana per poder haver al·legacions, espera't. Si no hi són, el dia 28, tu el 29, fes el que vulguis, que t'atorguin el nou conveni, que t'ho facin tot i avall, però si no no es pot fer.
De totes maneres, el que va passar dissabte, que es van endur material de dins del camp d'esports, que ja no sé si són documents...
Bueno, jo ja voldria saber què és. Jo el que s'han dut.
No, per això, que no sabem el que és.
Per això.
Bueno, a tot això, Eivissa 4, Lleida Esportiu 0,
Deportivament anirem cap avall.
Però veníem encadenant resultats positius?
Sí, però tampoc. A veure, veníem de no perdre 4 partits o 5, però no... Tampoc no de tirar flors i violes, tampoc, vull dir, amb això. Però, bueno, un equip com l'Eivissa, pues, ens ha picat el puesto.
L'Eivissa, a hores d'ara, segueix amb posicions de play-off. El Lleida Esportiu pretenia arribar amb aquestes posicions i, per tant, s'allunya. Em costa molt recuperar el terreny perdut després.
Per això ho dic, que s'allunya i ja veurem. Vull dir, d'aquí al final de temporada no s'han de lligar els matxos, com si diu vulgarment, i tirar endavant, perquè si no arribarem a temps a jugar al playoff.
Clar, jugar al playoff. Un descens seria demoledor, també, O un playoff de descens,
Ja seria marxar, ja plegar, ja. Ja no caldria haver baralles de claus. No. Un descens, ja.
Bueno, ho dic perquè estem a 3 del playoff d'ascens, però a 3 del playoff de descens. És veritat que costa més que els de baix guanyin partits o sumin i et restin, però clar, 3 punts és no res, Xavi?
Sí, no res, i un tenim el handicap del partit que tenim a Numància, a Sòria.
Per cert, aquest el dones per...
Veurem què pot passar.
Però el dones per perdut o què?
Perdut, adiós, muy buenas, no hi haurà manera de sumar, per tant, seran 3 punts menys que tindrem per atansar-nos al playoff, amb l'hipòtesi que guanyéssim el camp del Numància. No?
Però els dones per perduts, els del Numància, perquè el Numància ja ha demanat el 3-0 i sembla que la federació se l'escolta,
Jo crec que sí. Jo crec que no pagarem justos per pecadors, però no ho donarem com a perdó.
Ara desconec els terminis que hi ha, però vull dir, la petició ja està i crec que la federació s'hi ha posat de cara, tot això.
Sí, sí, perquè les mentides no són bones a cap posto.
Hòstia,
aquesta va ser molt grossa.
Amb una temporada així, sacrificar 3 punts així, pots anar allà ja. I perdre, però almenys jugues.
Ja, per això, però com pots anar si no podíem ni pagar l'autocar a mi? Però no cal dir mentires i dir que tothom està amb l'enfermedat del Covid, que falta pena és tots els que l'han passat.
Efectivament. Efectivament.
No cal ficar amb això pel mig.
No sé, Xavi, t'aventures a pronosticar de què parlarem el dilluns vinent ja? Perquè, clar...
El dilluns vinent, si no, pues, jo crec que tornarem a parlar d'aquest tema, perquè d'aquí aquesta setmana serà moguda.
Jo crec que sí.
Serà moguda, perquè... l'ego del senyor Esteve pues, té que tirar endavant. I, a més, amb lògica, han d'anar fins al final de Perdidos al Río i a veure què passa. Perquè tu saps bé, o el Sergi sabeu bé, com s'ha venut aquest club?
No tenim ni idea
ningú
de com ha estat.
Ningú ho sap, ni l'Ajuntament ho sap. Per tant, cuidadito amb aquestes coses.
No, però no sabem ni el que va passar l'estiu amb la creació d'aquest segon club, que es va detectar després. Ara, amb l'entrada d'aquests 5 socis dins de l'accionariat, tampoc sabem com ha estat. El problema és que ens estem acostumant a no saber res, i això sí que trobo un problema.
I jo sóc el propietari d'abans i marxo a les mans a la butxaca. No, si marxo i firmo un paper conforme tu te faràs càrrec de tot el deute... puc marxar, no?
Bueno, no sé com han arribat amb això.
Cuidadito,
No ho sé com estem, però déu-n'hi-do, Xavi. Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Sí, escolta, un segon. Jo voldria felicitar el Llista pel fet de l'altre dia, de que no era penal i
sí, senyor.
La bola fora. Això, si ho fan un club que està a Barcelona, sortiria per tots els diaris.
Pau Gasol va dir que era un gran exemple, a les xarxes.
Pues sí, senyor. A mi, felicitats al
club. Jo també.
I perquè ho van fer molt bé.
Xavi, cuida't, una abraçada.
Igualment. Vinga, adeu.
I nosaltres que ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez.